L'entrevista. Ara a l'Espai Cornellà Cuida. Amb la participació de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents i amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà i l'Obra Social de la Caixa.
Bona tarda, benvinguts a un nou espai dedicat a parlar del programa Cornellà Cuida. Avui hem de parlar de la salut de les persones dependents, perquè la gent gran o en situació de dependència que viu a una residència normalment pateix problemes de salut. De fet, un ingrés en una residència és un dels passos que fan les persones i les famílies quan volen estar en un entorn de cures més apropiat pel seu estat. Però sabem com es fa l'atenció a la salut de les persones que viuen en una residència? Coneixem quins són els professionals que hi treballen? Com es porta el control a la salut de les persones que viuen en una residència? Avui, per conèixer una miqueta millor aquestes i d'altres qüestions, comptem amb la col·laboració d'Ainhoa San Pedro, que és infermera i responsable higiènic sanitari de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents. Bona tarda, Ainhoa.
Bona tarda, Verònica.
Avui hem de parlar d'aquest tema, sobre la salut de les persones dependents que viuen en una residència. Primer de tot, per centrar l'atenció de l'oient, quin és el perfil de persona que ingressa normalment en una residència?
Doncs mira, el perfil de persona que ens ingressa normalment sol ser una senyora, o sigui, és del gènere femení, que més o menys està en un promig d'edat entre 80 i 80, normalment sol ser dependent, tant físicament com cognitivament. Mm-hmm. Però bueno, uns perfils també,
Aquest podria ser...
Aquest és el més general, com si haguéssim el promig que ens surt.
Aquestes persones normalment pateixen una malaltia o poden tenir o acostumen a tenir més d'una?
Acostumen a tenir més patologies que una només. O sigui, són pluripatològics, que diem nosaltres. O sigui, no només hi ha una patologia de base, sinó que va acompanyada de més patologies. Sí que predomina una patologia en concret, que normalment sol ser el deterioro cognitiu, que és la que prevaleix, però hi ha moltes més patologies. El que més solem tenir, o els tipus d'usuaris, pacients i persones que tenim a la residència, solen estar entre el deterioro cognitiu i les malalties d'Alzheimer o demències vasculars o altres tipus de demències. Després hi ha la gent amb hipertensió arterial, la gent amb diabetes mellitus tipus 2, també en cardiopaties i també per problemes respiratoris, com pot ser un MEPOC, que són malalties obstructives cròniques.
Com teniu cura de l'estat de salut de les persones dependents del vostre centre? Imaginem que és un control molt exhaustiu.
Bueno, el que fem primer, sobretot és el primer contacte que hi ha, és amb l'ingrés que es fa, no? Almenys al nostre àmbit més sanitari. Llavors, el que fem primer, doncs, el dia de l'ingrés, sobretot és intentar conèixer la persona i els seus familiars i el seu entorn. El que fem primer, normalment, és fer una avaluació física del pacient, de com es troba el pacient, i fem una història tant de vida del pacient, o sigui, què ha fet durant tota la seva vida, quines aficions té, a què s'ha dedicat, a què treballat, si té hobbies, si li agraden, per exemple, les plantes, no? I després també fem una valoració ja més encarada cap a la nostra feina més sanitària, que seria una història clínica, que seria com si diguéssim, els antecedents que té la persona, què ha passat durant la seva vida a nivell de salut, quines malalties ha patit, quin tipus de medicació pren, si hi ha algun problema de salut greu, alguna operació, algun ingrés que hagi tingut d'urgència, per conèixer una miqueta el perfil de persona amb la que després estarem dia a dia, no?
Per tant, imaginem que el contacte amb la família és important perquè us puguin facilitar dades o un historial mèdic.
Totalment.
Sembla, per tant, que moltes persones tenen problemes de salut que s'han anat controlant, no? Imaginem que a mesura que passen aquestes visites clíniques mèdiques que vosaltres des de la residència feu, podeu estabilitzar una persona que té una patologia important com les que comentàvem abans, no?
Intentem per tots els mitjos poder fer això que has dit tu, estabilitzar o almenys intentar que no vagi més, no?, a aquestes patologies i a aquestes malalties. A veure, es fa un seguiment molt exhaustiu de l'estat de salut de l'usuari diari. O sigui, nosaltres tenim un equip d'infermeria i un metge, i a part estic jo, tots els dies, en teoria, de l'any, El metge i jo fem un altre horari, però les infermeres estan tot els dies, els 365 dies de l'any. Llavors hi ha un contacte continu amb la persona, i hi ha no només aquest tema sanitari, sinó els cuidadors, que són les principals persones que estan amb els usuaris des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Llavors hi ha un treball en comú en el qual la persona, des de que s'aixeca fins que se'n va a dormir, té un contacte amb aquests professionals, que són els que poden donar-se compte i veure i detectar signes d'alarma o símptomes que pugui patir aquesta persona per poder pues abordar aquesta situació, no?, que es pugui presentar.
És important, perquè per molta cura que tingui un familiar a la seva casa, evidentment no és un professional de la salut ni té coneixements.
Això mateix.
De la salut d'una persona en aquest
Clar,
cas.
Clar, no té coneixements necessaris com per això, i a part moltes vegades hi ha coses que se't poden passar, encara que tinguis aquests coneixements. Llavors, quan estàs a casa, tampoc tens els mitjos com per a poder estabilitzar, depèn de quines situacions, no?, de salut.
Per tant, quins són els professionals que formen part de l'equip sanitari a una residència?
Bueno, en una residència, en qualsevol lloc que hi hagi equip sanitari, sempre hi ha el que és el metge, la infermera, el que és la responsable higiènic-sanitària, que en aquest cas sóc jo, que sóc la coordinadora de l'equip, i després hi ha, sobretot, l'equip cuidador, que no és sanitari ben bé, però sí que realment...
Tenen nocions importants.
Bueno, i és la primera persona que fa contacte amb l'usuari. Llavors, per nosaltres és una guia molt important, perquè encara que no tinguin, per exemple, la formació que tenim nosaltres, que en tenen, però no tenen potser tan exhaustiva com tenim nosaltres a nivell sanitari, però són els que es donen compte de les coses al dia a dia, i els que ens donen a nosaltres la informació per nosaltres fer un cribatge realment de si això pot ser un problema de salut o si ens pot donar a la llarga un problema de salut.
Per tant, entenc que tots intervenen en la valoració i en el seguiment de les persones que hi viuen, no?
Tots. Encara que cadascú a la seva àrea, lògicament, i amb un, potser a lo millor amb una limitació, no? Però sí que és veritat que és un treball en equip, i realment és com s'ha de fer, perquè el que jo no hi veig ho pot veure un altre. I quan veuen dues persones més coses, doncs realment més pots fer feina i pots treballar molt més segurs també.
Per tant, veiem que la coordinació és molt important per detectar possibles problemes de salut, sobretot per que la família pugui estar tranquil·la de que el seu familiar, la persona dependent, doncs estarà ben cuidada, ben alimentada, ben vestida, però sobretot la seva salut estarà molt controlada dia rere dia per aquests professionals que tenen gairebé 24 hores a aquests familiars i a aquests pacients. Avui hem d'agrair a l'Ainhoa San Pedro, infermera i responsable higiènic-sanitari de la Fundació per l'Atenció a Persones Dependents, que hagi estat amb nosaltres per donar-nos a conèixer una miqueta per sobre, no?, com funciona aquest control sanitari de les persones que viuen en una residència, quin és el seu perfil i quines són les principals cures que tenen en el seu dia a dia pel que fa a la salut. Gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Nosaltres ara ho deixem aquí. Recordin que a les dues arriba l'Era Vinil amb una bona selecció musical de Ràdio Cornellà. Gràcies.